els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.
Les persones migrants es troben sovint en un laberint de barreres jurídiques en el seu camí cap a la regularització. Normatives complexes, tràmits engorrosos i requisits estrictes poden convertir-se en obstacles gairebé insalvables. A més, l'acció de canvis polítics i legislacions fluctuants pot generar incertesa i dificultar encara més el procés per a aquells que busquen estabilitat i un futur més segur en un nou país. Aquestes barreres sovint tenen un impacte profund en la vida i el benestar de les persones migrants, evidentment, deixant-les en una situació de vulnerabilitat. És essencial una reflexió profunda sobre com simplificar i humanitzar els processos de regularització perquè tothom, independentment de la seva procedència, pugui gaudir d'igualtat de drets i oportunitats en la nostra societat.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Doncs us dono la bona tarda a totes i a tots. Aquest és el desè capítol aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges en aquesta nova temporada. Tenim minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per el tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, tenim a David Morral al control tècnic i ja sabeu qui us parla, soc Rafa Sanahuja. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
I avui parlem justament d'aquesta problemàtica que us explicava, molt seriosa. Ara us donaré algunes dades. Càritas ha acompanyat 819 persones que regularitzen per regularitzar la seva situació administrativa durant el 2022. Són dades del 2022. De fet, fa unes setmanes va portar endavant la jornada Irregularitat i Ocupació, un binomi impossible, això ja ens parla molt de què anaven aquestes jornades, on l'entitat catòlica va detallar tots els obstacles als quals han de fer front les persones en situació administrativa irregular, així com les possibles solucions per resoldre la seva situació administrativa. Per parlar de tot plegat, ja ens acompanya aquí a Ràdio Estel la Elisabet Ureña. Ella és responsable del programa de migració de Càritas, que a més, evidentment, va participar en aquestes jornades. Elisabet, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per estar un cop més aquí a Ràdio Estel. Ara parlàvem fora de micro, que ja hem coincidit sempre parlant d'aquesta problemàtica, perquè és una mica la teva especialitat, no?, al final.
Exacte.
Doncs vinga, la nostra intenció és donar-li veu, que sigui visible, perquè al final, de vegades, aquest problema se'ns oblida una mica, que és molt complicat i que, diguem-ne, les traves burocràtiques per a les persones, a més, que no dominen l'idioma i es senten una mica perdudes, és molt complicat. I en aquestes jornades segur que vau aprofundir molt i avui ens ajudaràs a posar una mica el fil a l'agulla. D'entrada, quins són els principals obstacles legals que les persones migrants en situació administrativa irregular es troben en el procés de regularització?
Les principals dificultats tenen a veure amb la normativa d'estrangeria, no? Que no és exclusiva tampoc espanyola, això s'ha de dir, que és a nivell de la Unió Europea, però que està pensada perquè les persones vinguin des dels països d'origen amb una autorització de treball, amb un contracte ja, no? I això és complexa, quan vius a tants quilòmetres, quan ningú et coneix i quan, a més, és molt possible que estiguis patint una situació d'urgència que et fa fugir i no poder esperar a obtenir un contracte.
Que,
no?
Disculpa, ara m'expliques més coses si vols, però aquí la pregunta que em sorgeix quan m'has dit això és: arriba algú amb un contracte ja? Perquè és que jo ho veig molt complicat.
Poquíssimes persones arriben. Arriben persones molt qualificades que decideixen marxar a un altre país per un tema, sobretot, professional, no? Però és molt difícil que la resta de persones, aquestes persones que arriben en situació més vulnerable, puguin venir ja des de país d'origen amb un contracte de feina.
I aquest és el principal obstacle, que, clar, aquest requisit previ per obtenir els papers de regularització és que vinguin ja en un contracte i, evidentment, la immensa majoria no tenen arribant aquí sense aquest contracte. Un altre tema és, clar, estem vivint un temps de molta migració, de molts moviments, ja ho sabem. No sé si heu detectat que ha augmentat la quantitat de les persones ateses en aquesta situació administrativa irregular segons les dades que teniu d'aquests darrers anys, i quines implicacions té aquest augment?
Doncs sí, efectivament. Hem tornat a nombres del 2019, és a dir, a nombres pre-Covid, no? Durant el 2022 i el 2023 estem també amb uns nombres alts. La situació abans de la Covid en aquests països ja era complexa i la Covid a nosaltres ens ha colpejat, doncs en aquests països ha colpejat tres vegades més, no? A part situacions de violència, situacions de guerra, i tot això ha fet que al llarg del 2022 comencés un augment, i es nota a nivell de tensió, i es nota sobretot a nivells de precarietat, és a dir, de com arriben aquestes persones, no? A diferència del 2019, que eren persones que, bueno, doncs s'ajuntaven al mínim que tenien, venien les seves coses i venien amb uns mínims diners per poder-se establir els primers mesos. En aquests moments veiem que arriben a una situació molt precària, sense mitjans gairebé des del minut zero, no? I això impacta amb ciutats com Barcelona, sobretot, amb què arriben de seguida a les portes de serveis socials o, en aquest cas, de Càritas, quan no són atesos pels serveis socials, no? I amb greus problemes, sobretot, d'habitatge en ciutats com Barcelona.
Clar. Ara m'expliques una mica com treballeu vosaltres, com els acompanyeu i quines solucions tracteu de donar. Imagino que no és fàcil, però la nacionalitat, les diferents nacionalitats, també d'alguna manera afecta aquest procés? És a dir... És el mateix una persona que arriba d'un país que d'un altre, o no? O hi ha diferències també segons d'on vinguin?
Tenim diferent normativa. Clar. Una és la normativa comunitària, no? Que afecta els comunitaris i els seus familiars. I aquesta és una situació molt diferent, perquè són persones que d'entrada no poden ser expulsades i que d'entrada podrien treballar i després tramitar l'autorització si volen, no? Si volen mantenir-se vivint a Espanya, no? O simplement registrar-se. I després tenim la situació de tots aquells països extracomunitaris, és a dir, fora de la Unió Europea, que aquí sí que aplica la normativa d'estrangeria, i aquí és com et deia, doncs està pensada perquè vinguin d'origen amb una autorització de residència i treball, i si no, la via més normal, no única, però més normal, de que regularitzin és estar a Espanya durant 3 anys en situació irregular i després trobar un contracte.
Déu-n'hi-do, 3 anys, ni més ni menys que 3 anys. En fi, escolta, i ara em deies, clar, aquesta situació porta moltes famílies, imagino que famílies o persones individuals, no sempre tothom podrà venir acompanyat com ell desitjaria, a una situació de precarietat. Quins són els efectes més destacats? O sigui, què us trobeu? Sense entrar en... No és una pregunta morbosa, però quina és la conseqüència d'aquesta situació?
El primer et diria és que, com deies al principi del programa, que és una situació invisible. I són persones que estan invisibilitzades per la resta de la societat, no? Desconeixen moltes vegades quins són els seus drets, no? Però també nosaltres desconeixem què és el que estan patint les seves vides. Però a part d'això, qüestions més tangibles, doncs òbviament, si jo durant 3 anys no puc tenir una autorització de residència i treball i haig de sobreviure, vol dir que estic treballant en economia submergida, no? Per tant, amb un treball precari, on moltes vegades veiem situacions d'explotació laboral, no? I per tant, doncs, amb una situació laboral molt fràgil, no? També clar. Temes d'habitatge. La gran majoria de les persones que tenem en situació irregular estan en una situació d'infrahabitatge. Moltes vegades compartint pisos, perquè qui li donarà un contracte de lloguer a algú que està en situació administrativa irregular té una feina?
Si costa que li donen a persones que tenen contracte fixe des de fa, no sé, clar, és impossible.
Exacte, no?
És impossible.
Exacte. I això afecta els adults, però també hem de tenir la mirada de com afecta això als infants, no? I que moltes vegades són persones que, pues això, comparteixen pisos amb altres famílies, en funció d'on sigui la feina, van variant de domicili, per tant són nens també, quan hi ha infants, que canvien moltes vegades de forma més sovint de l'habitual d'escola, no? En què més afecta? Doncs afecten que no tenen una... No tenen mobilitat. És a dir, si a les seves famílies, per exemple, els hi passa alguna cosa, no poden marxar de qualsevol forma, perquè han d'estar 3 anys aquí per poder accedir a l'autorització de residència.
Si marxen, perden aquest temps.
Exacte, i tornes a començar, no? Clar. Molts, per aquesta situació d'irregularitat, per exemple, com parlàvem abans del tema de feina, doncs no s'atreveixen a denunciar situacions laborals, no? Tenen por a l'expulsió, són víctimes de delictes i no s'atreveixen a denunciar per què és el que els hi pot passar a comissaria, no? Malgrat que no necessàriament seran expulsats, però no tenen una autorització i poden sortir amb una ordre d'expulsió, no?
Bueno, i que els fa por, evidentment.
Exacte.
No volen que existeixi la possibilitat, eh?
Exactament.
Déu-n'hi-do, quines circumstàncies més complicades, i recordo que estem convivint amb aquestes circumstàncies, que això està passant a casa nostra i, evidentment, a tot l'Estat. Vinga, ara sí, com responen les entitats del tercer sector, concretament Càritas, aquestes demandes socials de les persones en situació irregular?
El primer que t'haig de dir és que nosaltres tenim una porta única d'entrada, i això vol dir que atenem a totes les persones de la mateixa forma, no? Que mirem, doncs sí, doncs la situació de vulnerabilitat, és a dir, que no hi hagi cap altra entitat o sobretot cap altre servei social, no? Que estigui atenent aquesta persona. Intentem atendre sempre aquells que queden més exclosos, no? Per tant, totes les situacions que atenem són de situacions de precarietat.
Molt complicades, segurament.
Situacions molt complexes, no? I, bueno, doncs el que tenem, entren les persones per una acollida, pot ser una acollida dels diferents despatxos que hi ha on hi ha treballadors socials, pot ser a través de les portes de les parròquies, no? Pot ser a través d'algun projecte, on sigui. Aquella persona se l'atendrà i en funció de quina és la necessitat que es detecti d'aquesta persona, doncs després ja se l'enviarà cap a algun servei o altre, no? Si parlem més de necessitats bàsiques, d'alimentació, d'habitatge, etc., segurament aquesta persona serà atesa per un treballador social o amb algun educador que tingui aquests coneixements i que doncs, valori què és el que pot ser més convenient per la persona. I a partir d'aquí, quines són les prioritats quan parlem de persones en situació administrativa irregular, no? Doncs, òbviament, una de les grans prioritats és aconseguir l'autorització de residència, però això no passarà fins, en la gran majoria de casos, fins al cap de 3 anys, no?
Ja, clar, sí, sí.
I llavors què fem? Doncs preparar una mica les persones, no? Actualment, per exemple, amb aquestes primeres acollides fem una sèrie de càpsules on el que s'intenta és informar la persona en una, no, amb espais grupals de quins són els drets i les obligacions que té aquesta persona. Llavors, treballem, són persones de molt recent arribada, moltes vegades que fa 15 dies només que estan al país. Llavors és important situar-los, parlem de padró, parlem de targeta sanitària, però també parlem de quins són els drets laborals malgrat la persona no tingui autorització de residència i treball, perquè existeixen, quins són els drets en habitatge i quines són les vies de regularització, no? I també quines són aquelles primeres eines a nivell laboral que és important que la persona conegui, no?
Com es senten les persones? Perquè jo sincerament, em costa molt posar-me en la pell, puc intuir, no?, d'alguna manera. Però, clar, jo imagino que deu ser abrumador, que deuen sentir que estan en com una mena de pou i que estan intentant pujar o sortir d'allà de manera molt complexa. És que, no? Psicològicament deu ser molt complicat. També, també hi ha una part de suport, perquè no es desanimin, imagino.
Això és una de les parts principals, no? És a dir, treballem amb persones que moltes vegades no han triat migrar. Es veuen abocats a migrar per les circumstàncies que els estan envoltant, no? I per tant porten un dol, han hagut de marxar de vegades precipitadament, han deixat gran part de la família, no? I s'han de situar en un entorn absolutament diferent, no? I més si parlem de cultures diferents, doncs encara l'abisme és més gran, no? Llavors aquí és important, com deies, una forma d'acompanyament és tot el tema de suport psicològic. Quan valorem que ho necessita la persona, quan hi ha algun tipus de bloqueig o de necessitat, no? Però també treballem molt per crear espais de suport mutu, que li diem, no? És a dir, espais on es troben persones amb les mateixes situacions, no? Conduïts per algun voluntari o per algun tècnic, no? I que pugui crear ja una petita xarxa que entre ells puguin acabar ajudant-se, no?
És molt interessant, no? Perquè com a mínim no senten sols, aïllats, no? Uh-huh. Veuen que poden formar una mica de comunitat i suport davant d'aquesta dificultat. Escolta, tinc entès que teniu una iniciativa que es diu ACOL, no? És això? No sé...
Bueno, no és nostra.
Ah, no és vostra.
No val. És nostra.
Perquè l'he llegida en algun lloc, val, però vosaltres participeu d'alguna manera.
Però la utilitzem molt, tot tant com podem.
En què consisteix l'ACOL?
Mira, sí que la idea va ser conjunta, no?, d'una companya de Càritas, del projecte d'inserció laboral,
per tant,
amb el SOC, no?, amb una d'aquestes reunions d'escolta, sí, tenim aquesta problemàtica, que en fem, no?, i a partir d'aquí es va començar a treballar. I això s'ha convertit en una subvenció que ja porta, no sé si són 4 o 5 anys que es va convocant, és una subvenció de la Generalitat de Catalunya, que és exclusiva de la Generalitat de Catalunya, i el que fa és subvencionar contractes d'un any de durada a entitats socials, fundacions i en aquest darrera convocatòria també ajuntaments, per tal que contractin a una persona i regularitzin la seva situació administrativa.
Bueno. És com una mena de escletxa en el sense sentit, no? Perquè la llei és pràcticament inabarcable, és molt difícil arribar a aquests 3 anys, imagino, doncs estan en un país per tenir el permís de treball, etc, etc, però ells mateixos ho saben i donen, imagino que és molt, molt puntual, però donen una petita solució, com a mínim.
Sí, bueno, la persona ha d'estar igualment 3 anys, és a dir, la
figura
és l'únic que sí que és veritat.
Però afavoreixen que pugui treballar, no?
Exacte, és a dir, perquè hi ha persones que aconsegueixen el contracte als 3 anys, però hi ha persones que l'aconsegueixen als 10. Llavors, això facilita poder-lo trobar abans. A més, se li està donant una feina de qualitat, no?, amb una entitat. Nosaltres tenim companys habitualment, administratius, tècnics, no?, dinamitzadors culturals, etc., que estan en un entorn normal de treball i que això els facilita després la sortida, no?
Creus que millorarà la situació? És una pregunta per esperançar-nos una mica o no?
Doncs esperem que sí, perquè la situació fora cada vegada és més complexa i si mirem, en realitat necessitem aquest que es cobreixen. Hi ha tota una sèrie de feines que no s'estan cobrint en el mercat laboral i que...
Perquè ningú les vol fer.
Perquè ningú les vol fer. Estan a disposició de tothom, però ningú les fa i, en canvi, són necessàries, no? I, per tant, hem de ser capaços de trobar una forma per la qual les persones vinguin ja des del país d'origen amb aquestes feines i amb autorització de residència i no passin per aquesta precarietat.
Elisabet Ureña, responsable del programa de migració de Càritas. Recordeu que Càritas sempre té també les portes obertes a banda de les persones que necessiten suport de qualsevol tipus, en aquest cas per saber on estan, per aconseguir un treball, per saber quines dificultats han d'enfrontar i tal, sinó també persones que col·laboren amb ells, segurament, no?
Sempre totalment.
Portes obertes. És molt fàcil, no?, contactar amb vosaltres, realment. Pàgina web.
A través de la pàgina web, a través del telèfon.
De qualsevol parròquia que vas i dius, escolta.
Exactament. La seu principal aquí a Barcelona està a Plaça Nova.
Fantàstic.
I sempre necessitem mans i ganes.
Doncs, com us deia, l'Elisabet Ureña, responsable del programa de migració de Càritas, que avui ens ha visitat en aquesta tarda de diumenge i ens ha explicat aquesta situació complexa. Però jo sempre dic el mateix. Sí que és cert que hi ha molta foscor, però entitats i persones com tu i com la resta de companys de Càritas, com a mínim us deixeu la pell, doneu la vida per les persones que ho necessiten. Per tant, enhorabona en aquest sentit.
Gràcies, ho intentem.
Recollim. Tallabon és una festa que se celebra al Senegal després del Ramadà musulmà. Després d'un dur mes de dejuni, els nens musulmans surten al carrer a demanar una cosa així com l'aguinaldo, no? Una cosa semblant. També s'intercanvien menjar, begudes, teles. Aquesta canció, cançó d'Ismael Lo, ens parla d'alegria, de tradició, d'hogar. Si us plau, fem que les persones que estan lluny de casa seva es sentin com a casa. Aquest és el nostre desig des d'aquí, des d'Àngels. Amb Ismael Lo i aquesta cançó Tallabon us deixem. Aquesta setmana tanquem aquest capítol del nostre programa Àngels, la mirada social, la mirada real. Si us plau, passeu una bona setmana. Ens retrobem d'aquí 7 dies.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.